Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, cap de setmana amb pluja i paraigua.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És divendres, ja és 7 de març i comencem el supermatí, una hora per repassar tot el que passa al Baix Empordà. Precisament avui us explicarem diversos temes, entre ells anirem fins a Palamós perquè han detingut un lladre per robar una cinquantena d'ampolles de vi, dos barrils de cervesa i també estris d'un restaurant. D'altra banda, a Sant Feliu de Guíxols cremen un cotxe al carrer President Lluís Companys. Després us ampliarem aquesta informació, però d'altra banda també tindrem notícies més agradables, com per exemple que algunes colles i carrosses del Baix Empordà gaudiran del Carnaval de Caldes de Malavella, Llagostera i la Bisbal aquest cap de setmana, com també us explicarem que també tindrem el Dia de la Dona amb activitats en els diferents municipis, algunes que ja que comencen avui i d'altres doncs, que també s'allargaran aquest pròxim cap de setmana. Tot això i molt més és el que us explicarem aquests pròxims minuts aquí al Supermatí. També farem les prèvies esportives d'aquest cap de setmana per conèixer què és el que tindrem en els diferents esports. Tot plegat en un dia en què ara mateix tenim 12,7 graus a Palafrugell. Si ens fixem a l'Estartit, n'hi ha 11,3, 11,5 a Torroella de Montgrí, 12,4 a Palamós o 12 a Begur. I després també us ampliarem la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà perquè ens expliqui i ens avanci i ens ampliï la informació i a l'espera de tenir precipitacions aquest cap de setmana. Semblaven que havien d'arribar una mica abans, però es fan esperar. Esperem doncs, que aquest cap de setmana tinguem pluja perquè doncs, també és més que necessària. Avui també doncs, tindrem dues entrevistes. En aquest cas parlarem de gastronomia. Entrevistarem el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, perquè ens expliqui com és que el Mas Bar i Restaurant, ubicat a l'hotel Mas de Torrent, s'ha afegit a la cuina de l'Empordanet. I també perquè també parlarem, en aquest cas, amb l'artista Salvi Danés sobre l'exposició L'Instint que s'ha inaugurat al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Ella ens explicarà com l'ha preparat. Per tant, tot això i molt més, com dèiem, és el que tindrem al supermatí en directe a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Dit això, també anem a saludar l'equip que farà possible aquests pròxims minuts informatius. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També en Sergi Villena, hola, què tal?
Hola, bon dia.
La Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I també l'Oriol Bernà, benvingut.
Hola, bon dia.
I dit això, anem ja a repassar els titulars del dia d'avui. Detenen un lladre a Palamós per robar una cinquantena d'ampolles de vi, dos barrils de cervesa i estris d'un restaurant, Carla Salom.
Un dels establiments va ser el més afectat, ja que l'arrestat hi va entrar en dues ocasions, els dies 4 i 10 de febrer, i se'n van portar una cinquantena d'ampolles de vi, 15 de les quals d'alta gamma.
I crema un cotxe al carrer del president Lluís Companys, a Sant Feliu de Guíxols.
L'únic dany material a part del cotxe ha estat l'afectació de la façana que es trobava davant el vehicle. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però s'estan investigant.
També us explicarem que el programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a domicili de les comarques gironines ha atès 187 infants i joves d'entre 6 i 17 anys durant el passat 2024. Maria Alzina.
Això és un 31,7% més que l'any anterior. El projecte té l'objectiu d'abordar casos vulnerables agreujats per la complexitat social que necessiten una intervenció intensiva i de proximitat. L'equip multidisciplinari que fa les visites a casa dels menors és flexible i s'adapta a l'evolució de les necessitats de cada infant i del seu entorn. Hi ha equips desplegats per totes les comarques de la demarcació dividit en Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Ripollès, Alt i Baix Empordà, Selva Interior i Selva Marítima.
Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres, creu que cal que plogui més per atendre la demanda dels boscos i la vegetació de les Gavarres. Oriol Bernam.
Gubau reconeix que les precipitacions dels darrers mesos han ajudat a recuperar la salut dels boscos i la supervivència de la biodiversitat de la zona. Tot i això, explica que les aportacions d'aigua no són suficients i caldrà molta més pluja per recuperar la salut de les Gavarres. Ens ho va explicar ahir durant el supermatí i tot seguit ho desgranarem.
També doncs, parlem de Carnaval, perquè de fet tindrem diverses propostes aquest cap de setmana. Les colles de la nostra comarca podran doncs, gaudir de rues com les de Caldes de Malavella al Gironès, la de Llagostera, Caldes de Malavella a la Selva, Llagostera al Gironès o la Bisbal d'Empordà i també Calonge aquí a la nostra comarca.
Aquesta decisió s'ha pres després que es limités la circulació d'aquests vehicles per vies com la C30 i la C65. Des del Departament d'Interior s'havien establert unes mides i unes condicions que les carrosses havien de complir si volien traslladar aquests vehicles fins a poblacions com Llagostera, Caldes o la Bisbal.
Això és el que tindrem també pel que fa al Carnaval, però també estem en un cap de setmana del 8 de març. Precisament a Palafrugell celebra diverses propostes aquest cap de setmana, però ens centrarem també avui a explicar-vos les que tindrem en el dia d'avui, que hi haurà els parlaments al migdia, però també hi haurà la inauguració de l'exposició de pintura de l'artista Nabila Wessemeyer i la representació de l'obra La Primera i les Mestres de la República, en aquest cas també al Teatre Municipal de Palafrugell. I de fet també repassarem altres activitats que ens les expliqui les ampliar la Maria Alzina.
Les activitats ja han començat aquesta setmana en diversos municipis del Baix Empordà, però continuen aquest mateix divendres 7 de març i demà dissabte 8, encara pendents de la pluja que podria canviar la ubicació d'alguns actes.
També us explicarem altres qüestions que la proposta Tasta l'Empordà vol desestacionalitzar el turisme gastronòmic.
La iniciativa, impulsada pels Consells Comarcals del Baix i l'Alt Empordà i per Empordà Turisme, busca potenciar la gastronomia empordanesa i desestacionalitzar el turisme amb activitats entre els mesos d'octubre i març.
I també en gastronomia, la Cambra de Comerç de Palamós en reconeix els 50 anys de la carnisseria Can Prujà de Sant Antoni de Calonge, Oriol Bernà.
L'establiment familiar ha estat homenatjat pel seu mig segle d'història, destacant la seva trajectòria i evolució en el sector carni. L'acte ha tingut lloc a la seu de l'establiment i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Sant Antoni de Calonge, Jordi Soler, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i representants del sector carni.
I ara sí, obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que rebrà un rival directe per la permanència, Sergi Villena.
Els bisbalencs rebran el Gandia al Pavelló Vell, un dels equips amb qui empaten a nombre de victòries i derrotes. Serà un partit vital en la lluita per mantenir la categoria.
I passem a parlar de futbol i d'un Palamós que rebrà el líder.
Sí, un Palamós que arriba al partit amb una bona dinàmica. En les dues últimes jornades, triomf davant del Castelldefels i empat al camp de l'Atlètic Sant Just. El Vic, rival d'aquesta setmana al Municipal, serà molt complicat, però els palamosins confien que els ajudi el seu bon moment.
També doncs, us explicarem que la Primera Catalana al Torroella en rebrà el Castellà.
Els torroellencs van empatar en l'última jornada al camp del Torelló i són vuitens. L'empat que dèiem, sumat a les dues victòries anteriors contra Montcada i Roses, han retornat la calma a l'equip. El partit de diumenge a casa contra el Castellà, que és desè, es presenta com una nova oportunitat de seguir millorant.
I pel que fa a la Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana, tres equips del Baix Empordà tindran sortides com a visitants. El Calonge visitarà el Vilablareix, el Begú el Porqueres i la Sauleda el Gironès Sàbat. Com a local, el Palafrugell rebrà el Fornells.
I en hoquei patins, el Palafrugell rep el Ribes.
Els palafrugellencs van perdre en l'última jornada a la pista del Reus i aquesta setmana reben a casa el Ribes, que és co-líder juntament amb els reusencs.
I si ens fixem ara en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant del Girona del futbol, en aquest cas visitarà el camp de l'Espanyol.
Derbi català que jugarà el proper dilluns a Cornellà. L'Espanyol és 15è amb 27 punts i el Girona ocupa la 13a plaça amb 32. Els gironins volen apropar-se a la zona que dona dret a disputar competicions europees.
I pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que rebrà el Joventut de Badalona a Fontejau.
Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen 3 derrotes consecutives contra el Granada davant del Saragossa i la darrera contra el Bilbao. La salvació passa per no fallar a casa i intentar guanyar algun partit a fora.
I també us explicarem que l'Uni Girona rep aquest diumenge el Cadí a la Seu.
Les gironines continuen segones a una sola victòria del València i intentaran seguir pressionant les líders de la Lliga Femenina amb un nou triomf en el derbi català.
Doncs bé, tot això és el que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí. Però ara és moment de sortir de la nostra comarca per explicar-vos que les institucions europees han volgut mostrar aquest dijous una imatge d'unanimitat, d'unitat i suport a Ucraïna. Els líders dels 27 han acordat multiplicar la despesa en seguretat i defensa i han aprovat el pla de rearmament de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El pla preveu mobilitzar fins a 800.000 milions d'euros en inversions en defensa en resposta a l'amenaça existencial que suposa la invasió russa d'Ucraïna i el canvi de postura dels Estats Units des del retorn de Donald Trump a la Casa Blanca. De la cimera extraordinària a Brussel·les també en surt un comunicat de suport a Ucraïna. Tot i això, no s'ha aconseguit l'unanimitat perquè l'han signat tots els estats membres excepte Hongria, que manté una posició propera a Vladimir Putin. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha estat el convidat d'excepció de la trobada i ha mantingut una conversa davant de les càmeres amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i Ursula von der Leyen abans de l'inici de la reunió. De fet, també us hem d'explicar que causa la política comercial dels Estats Units perquè Donald Trump aplicarà aranzels del 25% als productes de Mèxic i Canadà, però només un dia després ha anunciat una exempció d'un mes per als fabricants d'automòbils. El canvi de criteri arriba després de la pressió de les tres grans indústries del sector dels Estats Units, que són Ford, General Motors i Stellantis, que han advertit els perjudicis per la indústria nacional. També hi hauria influït una conversa entre Trump i el primer ministre canadenc Justin Trudeau, a qui el president nord-americà continua culpant de l'entrada en fentanil als Estats Units. I a més, Trump també ha anunciat una altra pausa fins al 2 d'abril en l'aplicació d'aranzels del 25% als productes canadencs i mexicans coberts pel Tractat Comercial d'Amèrica del Nord, després de conversar amb la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. I el Vaticà ha difós aquest dijous un breu àudio del papa Francesc en què agraeix les pregàries dels fidels després de gairebé 3 setmanes hospitalitzat per bronquitis i una pneumònia bilateral. Aquest enregistrament s'ha pogut sentir a la plaça de Sant Pere i, segons un comunicat del Vaticà, el pontífex continua estable i no ha patit noves crisis respiratòries. A partir d'ara no es faran comunicats diaris de l'estat de salut del papa. I tornem cap a la nostra comarca, en què ja portem unes quantes hores amb el cel molt tapat i també ha plogut una mica, tot i que encara no ha fet els ruixats que esperem. Ara és moment de conèixer què és el que tindrem aquestes pròximes hores. Isaac Vilà, molt bon dia.
Com anem? Molt bon dia.
Estem començant un nou episodi de pluja?
Correcte. Avui iniciem una nova tongada de pluja general a tot Catalunya. Aquí al Baix Empordà, avui divendres i tot dissabte, anirà plovent durant hores, de manera dispersa, amb ruixats intermitents i sempre amb quantitats més importants cap a l'interior. Al sud de la comarca, al voltant del massís de Cadiretes i les Gavarres, la pluja podria ser una mica més abundant. Paraigua i jaqueta a prop, ja que l'ambient serà humit, fresc o fred, fins i tot, amb molt poca diferència de temperatura entre el dia i la nit. A la mar tindrem temporal marítim tot el cap de setmana, amb mar de fons de xaloc, que anirà empitjorant, arribant al punt àlgid durant la matinada de diumenge, amb onades de 2 a 3 metres d'alçada. Diumenge tindrem dos tipus de temps, durant el matí encara plourà i fins i tot amb alguna tempesta, però ràpidament s'aclarirà i quedarà una tarda amb més clarianes i més estones de sol. Veurem quines quantitats de precipitació acumulem, però de ben segur que serà una molt bona regada.
Gràcies, Isaac Vilà. 2 minuts per un quart de 9 del matí. Ara és el moment del comentari d'opinió que ens porta Pere Maruny.
Res a la dita que els de la Bisbal tant se'ns en fot quedar bé com mal, però hi ha una cosa que ens omple d'orgull i que defensarem a capa i espasa davant de qui sigui: la riquesa del nostre teixit associatiu, un tresor del que ens en sentim especialment orgullosos, segurament perquè qui més qui menys en forma o n'ha format part d'alguna entitat o altra. Per això, la polèmica que ha esclatat aquesta setmana entre dues de les entitats més importants del municipi és el tema de conversa a tots els espais públics del poble i grups de WhatsApp. Per si no saben de què va, els en faig 5 cèntims. Els Voltors, una entitat especialitzada en l'organització de grans saraus de cultura, diguem-ne mainstream, com el Reixit Empordà Music Festival, van anunciar per sorpresa de tothom que havien comprat el solar on des de fa 17 anys una altra entitat insigne del poble, el Geganters, hi realitzen tots els seus actes de festa major, l'espai de la coneguda Rigotaverna, i altres activitats al llarg de l'any. Això ha provocat tot un allau de comunicats i contracomunicats de les dues entitats. Per una banda, els geganters han acusat els voltors d'obscurantisme i males pràctiques. Per l'altra, els voltors es defensen assegurant que cediran l'espai gratuïtament als geganters a perpetuïtat perquè hi puguin seguir desenvolupant la Rigotaverna, a més de voler destinar l'espai al que ells en diuen un viver cultural, obert a tothom. El debat de fons, però, rau en la naturalesa del propi moviment associatiu. Per naturalesa, les entitats són associacions sense ànim de lucre que de manera altruista i desinteressada organitzen activitats culturals. La majoria s'especialitza en àmbits culturals acotats o minoritaris que no tenen un circuit comercial, i d'aquí rau la seva importància. Sense aquestes associacions, tota la cultura que no entra dins els circuits de negoci que el capitalisme imposa acabaria desapareixent. I és per això, per aquesta tasca de rescat cultural desinteressat, que aquestes entitats han de rebre subvencions per part de les administracions públiques. Sense aquests diners, la gran majoria de les activitats que realitzen serien tan deficitàries que, al final, ni la bona voluntat de totes les persones que en formen part podria salvar-les. Una altra cosa són les associacions com els voltors, que han decidit organitzar el mateix tipus d'actes que els que podria muntar una productora d'espectacles o qualsevol empresa dedicada a l'oci i l'entreteniment. En tenen tot el dret, és clar, però aleshores s'ha d'anar amb compte, perquè sens dubte els seus actes poden incórrer en terrenys pantanosos. Com a associació, reben els beneficis que no obtindria qualsevol empresa privada que volgués organitzar un festival de música a la Bisbal, com són les subvencions públiques o la cessió gratuïta d'espais i personal municipal. Això, sens dubte, pot ser considerat competència deslleial per part de qualsevol actor privat que vulgui organitzar un acte similar. Per altra banda, si l'organització d'aquests esdeveniments els reporta tals beneficis que poden inclús comprar espais que ni el propi ajuntament s'ha plantejat de comprar, han de seguir sent considerats una entitat sense ànim de lucre? Han de seguir rebent ajudes municipals? El debat està servit a la Bisbal.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Fa pocs dies que el Mas Bar i Restaurant, ubicat a l'hotel Mas de Torrent, es va afegir a la cuina de l'Empordanet. A més, enguany Catalunya és regió gastronòmica mundial. I per parlar d'aquests dos temes i de la gastronomia de l'Empordà, avui ens visita el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Tenim ganes de conèixer més sobre aquests dos aspectes. Per una banda, com és que decidiu incloure el Mas Bar i Restaurant de la cuina, o sigui, a la cuina de l'Empordanet?
Bueno, de fet, me referiré a ells com a Mas de Torrent. Mas de Torrent ja van ser socis, bueno, i membres del col·lectiu ja fa certs anys, quan estava sota l'explotació de la família Figueres. Després, quan van canviar de mans, els nous propietaris no tenien massa clar què volien fer. I els vam deixar en stand-by amb l'espera de que retomessin participació en el col·lectiu, perquè sempre havíem valorat com a l'espai Mas de Torrent i a la cuina que es feia com una gran cuina de territori, no? I un gran espai que explicava molt bé com era el Baix Empordà, no? I ara, pues, fa un temps els vam dir, va, com esteu amb aquest tema? Voleu reprendre i torneu? I em van dir que sí, nosaltres encantats.
Per tant, doncs, ells s'incorporen de nou a la cuina de l'Empordanet i, per tant, quin tipus de cuina hi podem trobar?
Bueno, al final estan fent servir producte local, una cuina empordanesa no... Saps que les nostres cuines van evolutives, no? Vull dir que no són, són coses estancades, però el més important és l'ús del producte local, la representació d'una cuina pròpia de territori i després el fet de que volen fer molt d'èmfasi en el que és el nostre territori, no? que és el Baix Empordà, bueno,
Per tant, entenc que aquests són els punts que tenen en comú tots els restaurants que formen part d'aquesta campanya.
Bueno, sí, després també voler donar un bon servei, les cases cuidades amb l'emplaçament, evidentment cadascun amb la seva decoració i amb la seva particularitat, no? Però al final el que realment defensem és productor local, cuina local, més tradicional, menys tradicional, cadascun en el seu estil, però sí, bàsicament és això.
També, doncs, quin és el paper que té la cuina de l'Empordanet dins de Catalunya, regió gastronòmica mundial?
Bueno, al final és mirar de fer promoció, sobretot en el cas nostre, el el nom del col·lectiu ja et posa molt a puesto on estem i què és el que defensem, no? Perquè al final nosaltres el que provem és de promocionar sobretot el nostre territori. Evidentment de retruc les nostres cases, perquè al final si les cases no estan plenes no podem promocionar res al final. I el més important és mirar d'ensenyar l'Empordà amb totes les seves vertents, no? Que podrien ser des del vi, des dels productors de formatges, des dels nostres agricultors, des dels nostres ramaders, pescaders... Bueno, és que vulguis o no, és ampli, però sempre basat en el producte i ensenyant, bueno, el que tenim aquí, no? El mar, la muntanya, la tramuntana...
Exacte, no? Tots aquests ingredients que també formen part, no? Les característiques de la nostra comarca, doncs, que també són ingredients, diríem, d'aquí, no?
Bueno, som així perquè vivim aquí, no? Vull dir que si visquéssim a Barcelona tindríem un altre tarannà, suposo que seria la paraula. Però al final el visitant a cases nostres, sigui perquè ve de lluny o sigui proper, el que li pretem ensenyar és el que hi ha aquí. Jo sempre tinc un que és molt, molt senzill d'explicar, i dius, quin sentit hi ha que t'aprovi de vendre un vi de fora del territori si el que hem de fer és promocionar el nostre territori, no? I jo, evidentment, provo de sempre que la gent provi un Empordà abans de provar el vi del Penedès, amb tot el meu respecte és pel vi del Penedès, no? Però...
Exacte, no.
Aquesta és la meva funció.
Protegir, doncs, i defensar més els territoris d'aquí de quilòmetre zero. De fet, en aquest sentit, teniu pensat impulsar alguna acció relacionada amb aquesta celebració de Catalunya com a regió gastronòmica mundial?
Bueno, mira, tenim reunió el dilluns i en principi allà plantejarem diverses possibilitats que hi ha. No te'ls de fer spoiler encara perquè no els tenim lligat, però sé que serem presents en el fòrum que comença a Girona. I sé que tenim totes les companyies que nosaltres anem fent durant l'any, que són els esmorzars entre vinyes, que ara començarà amb l'abril, després, evidentment, els sopars maridats, i després hi ha un parell de coses més que tenim planejats, però no sabem exactament com de fàcil serà executar-los.
En tot cas, ja tindrem també ocasió de parlar-ne quan ja estiguin més concretades. De fet, enguany també celebreu 30 anys d'història de la cuina de l'Empordanet. Per tant, també fareu alguns altres actes per commemorar aquesta efemèride?
Sí, bueno, aprofitem el dia... Jo a vegades amb això del calendari vaig una mica de perdat. Crec que és el 7 d'abril, presentem nova guia, ja que hem tingut totes aquestes incorporacions noves, perquè com menciones lo de Marc de Torrent, però també hem impulsat una entrada d'aire fresc jove també el col·lectiu, perquè sempre això sempre ens va bé, perquè amb els 30 anys, vulguis o no, sempre hi ha hagut rotació i sempre hi ha hagut moviment. I bueno, sí, fem la presentació de la nova guia i una miqueta, una festeta pels nostres 30 anys.
Doncs bé, això serà el 7, no?, d'abril, deies.
Exacte.
I també, doncs, tindrem doncs, algunes altres activitats que siguin destacades aquest any?
No t'ho puc revelar fins que no vagi a la Junta, bueno, la reunió del dilluns, però s'estava parlant de mirar de consolidar una cosa que tenim, que hem començat a fer-ho ara, que són sopars entre horts, perquè aquí el que fas és portes directament la gent al productor, com pot ser pues, anar a fer un arròs en el camp aquí a Pals amb l'Albert Grassot, o poder anar a un... O, l'Horta de la Marissa, per exemple, i anar a fer un cuiner o quatre mans, que se li diu, que anem diversos a cuinar i poder fer producte del territori o del mateix lloc en el qual estàs cuinant. I amb això no et desvela de l'altre, perquè si tot va bé, tornarem a la ceràmica, que és, bueno, és que al final acabaré xerrant. La idea és nosaltres promocionar no només el que és menjar, sinó també la vaixella, a través dels ceramistes de la Bisbal, també és un altre projecte que volem que es consolidi.
Doncs bé, en tot cas, són petits avançaments del que podrem tenir i, evidentment, quan ja estigui tot més confirmat, ja tindrem ocasió de parlar-ne de nou. Avui hem parlat amb el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo. No sé si falta destacar alguna cosa més.
Bueno, tenim moltes ganes de que surti el sol i que la gent ens vingui a visitar i que sigui una gran temporada i que, bueno, que els esperem aquí amb bon menjar i un bon beure.
Doncs bé, Vicenç Fajardo, moltíssimes gràcies, que vagin molt bé.
A vostès, bon dia.
moment, ara que falten 6 minuts per 8:45 del matí, és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat avui a les 8. De fet, anem ja a repassar-los, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia local de Palamós han detingut un lladre de 27 anys per robar 3 vegades en 2 restaurants del Passeig del Mar de Palamós. Carla Salom.
Un dels establiments va ser el més afectat, ja que l'arrestat hi va entrar en 2 ocasions, els dies 4 i 10 de febrer, i se'n van portar una 50 d'ampolles de vi, 15 de les quals d'alta gamma. A més, també va sostreure 2 barrils de cervesa, una talladora de pernil i nombrosos estris de restauració. En concret, els Mossos li van trobar una 60 de ganivets de taula i de forquilles, a més de prop de 150 peces entre copes, gots i plats de ceràmica. El tercer robatori el va cometre en un altre establiment del Passeig del Mar el dia 11 de febrer. En aquest cas, el lladre es va emportar la caixa registradora en la que hi havia uns 100 euros en efectiu. Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va determinar fa pocs dies amb la identificació del sospitós. Finalment, la policia local de Palamós va acabar detenint l'home per 3 robatoris amb força. El lladre, que té nombrosos antecedents, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
I la matinada dijous, els bombers van apagar un incendi que va cremar un cotxe al carrer del president Lluís Companys, a Sant Feliu de Guíxols.
L'avís es va rebre a 3:45 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar una dotació del cos de bombers. Després d'una hora i mitja es va aconseguir apagar el foc sense que hi hagués cap persona ferida. Els únics danys materials, a part del cotxe, van ser l'afectació de la façana que es trobava davant del vehicle. De moment es desconeixen les causes de l'incendi, però s'estan investigant.
El programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental a domicili de les comarques gironines ha atès 187 infants i joves d'entre 6 i 17 anys durant el 2024. Això és un 31,7% més que l'any anterior. El projecte té l'objectiu d'abordar casos vulnerables agreujats per complexitat social que necessiten una intervenció intensiva i de proximitat. L'equip multidisciplinari que fa les visites a casa dels menors és flexible i s'adapta a l'evolució de les necessitats de cada infant i del seu entorn. Maria Alzina.
Hi ha equips desplegats per totes les comarques de la demarcació, dividides en Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Ripollès, Alt i Baix Empordà i Selva Interior i Selva Marítima. L'aposta del programa és que infants i joves rebin una atenció comunitària i de proximitat intensiva, accessible i continuada a càrrec d'equips especialitzats. Aquests equips, que depenen de cada centre de salut mental infantojuvenil comarcal de la xarxa de salut mental i addiccions, estan integrats per un psiquiatre infantil, un psicòleg clínic, un infermer especialitzat en salut mental, un educador social, un treballador social i un terapeuta ocupacional, a més del referent administratiu. Els equips atenen els infants o joves i les seves famílies en aspectes psicosocials individuals i familiars fins que aquestes persones assoleixin l'estabilitat clínica suficient per poder assistir a un recurs d'atenció comunitària, sigui un centre de salut mental o un hospital de dia. L'equip multidisciplinari estableix un pla terapèutic individualitzat per la persona, ajustat al seu entorn específic, treballant aspectes pràctics de la vida quotidiana. D'aquí els diferents perfils professionals dels equips. La majoria dels menors atesos han rebut un diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, d'ansietat o de conducta. Els segueixen el trastorn d'adaptació, el TDAH, el trastorn depressiu i el trastorn d'aprenentatge. Un 47,06% dels usuaris són dones i un 52,94% homes. La intervenció de l'equip de professionals també treballa per reforçar les capacitats dels joves i el desenvolupament del seu projecte de vida i, com a objectius complementaris, busca promoure i facilitar la vinculació als recursos de la comunitat, oferir una atenció a altres aspectes de la salut o detectar situacions disfuncionals, entre d'altres.
El gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau, creu que cal que plogui més per atendre la demanda dels boscos i la vegetació de les Gavarres. Diu que les pluges dels darrers dies han ajudat a donar aire als boscos i espais del massís, però la gestió forestal i de la biodiversitat és una feina que entomen des del Consorci de les Gavarres. Oriol Bernam.
Reconeix que les precipitacions dels darrers mesos han ajudat a recuperar la salut dels boscos i la supervivència de la biodiversitat de la zona. Tot i això, explica que les aportacions d'aigua no són suficients i caldrà molta més pluja per recuperar la salut a les Gavarres. La vegetació va necessitada d'aigua, admet el gerent del Consorci. Una de les accions que impulsen des d'aquest mateix consorci és la clarificació de boscos per reduir la densitat d'arbres en zones on la competència per recursos hídrics és massa elevada. Això permet que els arbres tinguin més possibilitats de sobreviure amb l'aigua disponible. Un exemple d'aquesta problemàtica es troba en les pinedes de pinastre que es van regenerar després dels incendis dels anys 80, especialment a la zona de Girona i Celrà, on s'ha detectat una alta mortalitat d'arbres per manca d'aigua.
Sí, és clar, com deies, ara ploure més, però això no està a les nostres mans. Llavors, si sabem, perquè sembla que està bastant clar que la tendència climàtica és que hi haurà episodis recurrents de sequera cada X anys, com els que hem patit, el que hem d'intentar, tant administracions com els propietaris, que al final la majoria de boscos de les Gavarres són titularitat privada, doncs amb les ajudes que hi pugui haver d'administracions, preparar aquests boscos perquè puguin estar millor adaptats a la sequera. I això ho estem veient. Hi ha zones on, per exemple, pinedes de pinastre que són de regenerats apareguts després d'un incendi dels anys 80, a la zona de Celrà o Girona, sobretot, veiem una gran mortalitat d'aquests arbres, perquè hi ha una competència molt alta entre ells, perquè estan creixent amb una densitat més alta de la que els recursos que hi ha actualment d'aigua permeten, i en canvi en zones on s'han fet treballs de clarida i s'ha deixat una densitat d'arbres més adaptada, més reduïda, doncs amb els recursos han pogut sobreviure i tenen un millor estat sanitari. Per tant, sembla que aquest és l'únic camí on des de la nostra capacitat d'incidir podem actuar, que és doncs preparant aquest bosc perquè això, amb els recursos disponibles, pugui sobreviure millor.
A més de la gestió forestal, el Consorci també treballa en la conscienciació ambiental. Recentment, alumnes de l'Institut de la Bisbal han participat en tasques de neteja de residus als boscos, una iniciativa que busca sensibilitzar les noves generacions sobre la importància de preservar l'entorn natural. Tot i això, els abocaments il·legals segueixen sent un problema recurrent, especialment en zones on s'han detectat residus procedents de cultius de marihuana. En aquests casos, el Consorci col·labora amb els cossos de seguretat per localitzar i denunciar aquestes pràctiques.
Clar, i tant. Bé, això és un tema que malauradament hi ha sigut sempre, perquè històricament hi ha hagut molts abocaments, però no, encara que avui dia tinguem la disponibilitat de recollides de trastos dels municipis o de deixalleries o molts recursos, segueix passant i és incomprensible, no? Però és així. I bé, en aquest cas hem de dir que la proposta va ser del propi institut, que a quart d'ESO per currículum hi ha unes hores de treballs de servei a la comunitat, que en diuen, de cara a la formació de l'alumnat, no? I ens van demanar si hi havia alguna tasca que poguéssim fer a l'àmbit de l'espai natural, i els hi vam suggerir això, de dedicar-lo a retirar abocaments incontrolats que apareixen en diferents punts de l'espai natural, i els hi va semblar bé, i la veritat és que han fet una feina increïble, i els hi agraïm molt, i esperem que pels alumnes també hagi servit com a conscienciació. A part d'això, també m'agradaria dir que hi ha grups de voluntaris a diferents municipis de Gavarres que ho fan de forma voluntària, i que són un gran suport per les brigades municipals o la brigada que tenim nosaltres, que és una tasca que no s'acabaria mai, perquè l'espai natural és molt gran i contínuament van apareguent punts, i totes les brigades municipals van fent aquesta feina, però també que hi hagi ciutadania que hi col·labori, doncs és de gran valor. Abans d'això, està clar que diria, bueno, cal feina de conscienciació perquè no passi.
De totes
maneres, és veritat que hi ha tipus d'abocaments que són fruit d'activitats irregulars, mm-hmm. i per tant aquests no aniran pas a la xilleria. Estem trobant, per exemple, abocaments de terres procedents de cultius de marihuana, que un cop abandonen el cultiu en cultius interiors o en alguns llocs, llavors aquestes restes les van a llançar bosc, i clar, aquestes activitats està clar que no es canalitzaran per cap circuit legal, i aquí ja la feina llavors és compartir la informació amb Mossos d'Esquadra i intentar anar acotant d'on provenen en aquests abocaments i reduir-ho.
D'altra banda, també es treballa per donar suport als productors locals que conviuen amb l'espai natural de les Gavarres. Amb l'objectiu de potenciar els seus productes, el Consorci ha organitzat trobades amb establiments turístics a la zona i ha impulsat un espai de promoció amb fires i mercats gastronòmics. Aquestes iniciatives busquen revaloritzar els productes del massís i facilitar la seva comercialització. La situació dels boscos de les Gavarres segueix sent delicada, però el Consorci aposta per una gestió activa que combini la preservació ambiental amb la implicació de la ciutadania i el suport als sectors econòmics vinculats al territori.
I aquest cap de setmana encara continuen algunes rues de carnaval, com per exemple a la Bisbal d'Empordà, Calonge o també a Caldes de la Selva, a la comarca de la Selva i també Llagostera, en aquest cas a la comarca del Gironès. Doncs bé, les colles i les carrosses del Baix Empordà podran gaudir d'aquestes rues. Aquesta decisió s'ha pres després que es limités la circulació d'aquests vehicles per vies com la C31 i la C65. Des del Departament d'Interior s'havien establert unes mides i unes condicions que les carrosses havien de complir si es volien traslladar aquests vehicles doncs, fins a les poblacions que celebren rues. Maria.
Ràdio Capital ha contactat amb el Servei Català de Trànsit i admeten que no hi ha hagut cap canvi en la normativa vigent, però per facilitar una solució transitòria per aquest any i garantir la seguretat en els desplaçaments, s'ha treballat de manera conjunta amb els ajuntaments per trobar una via que permeti dur aquestes carrosses amb les màximes garanties. Així, el Servei Català de Trànsit ha autoritzat el trasllat amb el compromís dels ajuntaments de presentar una nova sol·licitud per gestionar aquesta situació de manera adequada. Els trasllats per a aquestes rues que se celebren aquest cap de setmana es faran amb col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals d'aquests municipis a través de convois. D'aquesta manera, les carrosses podran circular sense necessitat de contractar cap còndola. Sí que és cert que alguns municipis a través del cos policial havien demanat estudiar com garantir un trasllat segur per les carrosses, ja que no disposaven de documentació administrativa. Trànsit detalla que les dimensions de les carrosses són les que inicialment s'estaven treballant amb el grup de treball conjunt creat amb la policia local de Palamós per analitzar la viabilitat del trasllat i elaborar una circular. Detallen també des de Trànsit que aquest ha estat el primer any que els ajuntaments han fet una petició formal al Servei Català de Trànsit per gestionar el trasllat d'aquests elements i ha estat en poc marge de temps. Alguns municipis han informat a Trànsit que estan en procés d'adaptar-se a les dimensions, fet que també els ha suposat un inconvenient.
I Palafrugell organitza diverses activitats per celebrar el Dia Internacional de la Dona aquest mes de març. Però avui tindrem la inauguració de l'exposició de pintura de l'artista Nabila Wessemeyer i la representació de l'obra La Primera i les Mestres de la República. Les dues propostes seran al Teatre Municipal i tenen com a fil conductor la reflexió sobre la dona, la seva identitat i la seva lluita per la igualtat. Avui a 6:45 del vespre al vestíbul del teatre hi haurà la inauguració d'una exposició de pintura a l'oli de l'artista Nabila Wessemeyer. La mostra organitzada per l'Espai Dona i l'agrupació Palafrugell en Palestina reuneix obres que reflexionen sobre la identitat femenina i les seves diverses realitats. Va explicat a la tècnica de l'Espai Dona, Sònia Viboles, al podcast En Clau de Dona de Ràdio Palafrugell.
És aquest dia 7 de març fent la inauguració i es farà en el vestíbul del teatre fins al 23 de març. És una autora de nacionalitat alemanya i també diria que és marroquina i l'hem organitzat conjuntament l'agrupació Palafrugell en Palestina.
L'exposició busca provocar el debat sobre el paper de la dona en diferents contextos culturals i socials.
També és oferir o visibilitzar a dones, no?, d'altres orígens i bueno, una mica l'objectiu també de l'agrupació de Palafrugell en Palestina, no?
Això serà, com dèiem, a 6:45 del vespre, però avui a 8:00 al Teatre Municipal. El teatre serà l'escenari de la representació teatral La Primera i les Mestres de la República, una obra de Nan Valentí i David Pintor. El muntatge teatral homenatja les mestres republicanes i la seva contribució a l'educació i a la construcció d'una societat més igualitària. L'obra l'organitza l'Àrea de Cultura i l'Espai Dona i les entrades es poden comprar en línia al preu de 10 euros. A més, s'oferirà un servei de cangur gratuït a la sala d'estudi de Can Genís entre 6:00 i 10:00 a càrrec de temps per cures. Les famílies interessades van de reservar a través d'un formulari en línia. Tot això serà avui al teatre, però abans, al migdia, avui s'avançarà el manifest del 8 de març i serà avui al migdia a Plaça Nova i, en cas de pluja, a la Bòbila. D'aquesta manera hi participaran també els centres educatius de primària i secundària.
Pot ser que hi hagi alguna sorpresa més, però ja sortirà per xarxes o ja ho anunciarem.
Això és el que tindrem a Palafrugell, però també hem de fer un cop d'ull a altres municipis. Perquè aquest dissabte es commemora el dia de la dona al Baix Empordà amb lectures del manifest, tallers i altres activitats. Les activitats, doncs, en alguns municipis, com dèiem, ja comencen avui, però demà també entrarem d'altres i també pendents de la pluja, que podria canviar l'ubicació d'alguns dels actes que en repassarem tot seguit, Maria Alsina.
Begur inicia els actes de commemoració del 8 de març amb el taller El poder de l'escolta en família a la sala 3 del Casino Cultural de Begur de 9 a 12 del migdia, dedicat a mares i pares per anar-hi amb els seus fills. Es farà també la lectura del manifest a càrrec de l'alcaldessa del municipi, Maite Selva, i el regidor d'Igualtat, Jordi González, al portal de l'Ajuntament a partir de 12:45 del migdia. A la Bisbal d'Empordà, avui divendres, es farà un taller de pintura expressiva a l'aula didàctica, el Terracota Museu, de 10 a 1, i el 8 de març es presentarà la 5a edició del cicle Presenta de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló a partir de 5:45 de la tarda. A Sant Feliu de Guíxols i a Santa Cristina d'Aro s'ha hagut de plaçar una de les curses pel Dia de la Dona que estaven previstes per aquest cap de setmana. Tot i això, la lectura del manifest al municipi Ganxó es farà a les 12 del migdia avui divendres al Teatre Municipal. En el cas de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, s'organitza un espectacle amb veu de dona a l'Espai Ridaura a partir de les 8 del vespre, un recital per veu i piano amb interpretacions teatrals de 75 minuts. Es podrà veure la història de les compositores del segle XIX de la mà d'una compositora que ens explica els obstacles que van haver de viure aquestes artistes.
I quines altres activitats trobarem al Baix Empordà?
A Palamós, els actes per commemorar el Dia Internacional de les Dones s'allargaran fins al 20 de març. El dimecres 12 amb la projecció, es farà la projecció del documental Elles, ofici i passió al Teatre de la Gorga, creat i dirigit per Montse Convàlia, membre de l'Associació de la Junta d'Arbres. El programa continuarà el dissabte 15 de març, quan es durà a terme una ruta guiada pel municipi a través de la qual es pot conèixer i posar en valor el paper de la dona a través de diferents oficis vinculats al municipi, la pesca, el suro i la pagesia. El punt de sortida de la ruta serà la plaça Morada a les 10 del matí i per poder participar cal inscripció prèvia contactant amb el Servei d'Igualtat. Aquest mateix dia, però a 8:45 del vespre, serà el torn per la representació a la sala petita del Teatre de la Gorga de l'espectacle Calla, Judit Calla, dirigit per Maria Camil i interpretat per Clàudia Ferrer. I anem fins a Torroella de Montgrí perquè s'ha organitzat una jornada plena d'activitats per commemorar el 8 de març a la plaça de la Vila. Hi haurà un taller d'estampació de bosses i taller familiar mural feminista a partir de les 10 del matí. Més tard es farà la lectura del manifest a càrrec del Racó de les Rialles i les Xiveques del Cau a 11:45. També hi haurà la Quina de la Dona a partir de 12:45.
La proposta Tasta l'Empordà vol desestacionalitzar el turisme gastronòmic. La iniciativa, impulsada pels Consells Comarcals del Baix i l'Alt Empordà i per Empordà Turisme, busca potenciar la gastronomia empordanesa i desestacionalitzar el turisme amb activitats entre l'octubre i el març. Maria.
Aquest any Catalunya ha estat reconeguda com a regió mundial de la gastronomia, un fet que reforça el paper de l'Empordà com a epicentre de la cuina catalana. Per això la campanya s'ha programat per desenvolupar-se entre el mes d'octubre i març, a diferència d'edicions anteriors que es feien en els mesos d'alta ocupació turística. Durant el mes de març, la iniciativa s'intensifica en concursos i sortejos a xarxes socials en què es regalaran més de 400 experiències gastronòmiques. Els premis inclouen tastos de vins, olis i formatges, maridatges, rutes gastronòmiques, visites a granges i tallers culinaris, amb la voluntat de donar visibilitat als productors locals i de sectors vinculats a la gastronomia de l'Empordà. Segons el vicepresident segon del Consell Comarcal del Baix Empordà, Raimon Trujillo, la gastronomia és un dels valors que posiciona la destinació turística d'alta qualitat. Per la seva banda, Pere Casillas, vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha destacat que cal apostar per iniciatives que ajudin a allargar la temporada turística, donant suport a sectors com l'oleoturisme, l'enoturisme o la cuina local. Per la seva banda, el president d'Empordà Turisme, Xavi Camps, ha explicat que aquesta segona fase posa l'accent en oferir experiències gastronòmiques reals i accessibles per a tothom. Per això, s'han previst més de 40 activitats diferents amb una mitjana de 10 places per experiència que se sortejaran a través de xarxes socials. La campanya Tasta l'Empordà començarà aquest 10 de març i s'allargarà fins al 6 d'abril amb sortejos i concursos a les principals xarxes socials d'Empordà Turisme i Visita Empordà.
I la Cambra de Comerç de Palamós en reconeix els 50 anys de la carnisseria Can Prujà de Sant Antoni de Calonja. L'establiment familiar ha estat homenatjat pel seu mig segle d'història i destaca la seva trajectòria i també a l'evolució en el sector carni. Oriol Bernal.
L'acte ha tingut lloc a la seu del seu establiment i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Sant Antoni de Calonja, Jordi Soler, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, i representants del sector carni. Josep i Montse Prujà van fundar la carnisseria el 17 de maig de 1971 amb la intenció de treballar només durant l'estiu. No obstant això, la qualitat dels seus productes i el tracte proper amb la clientela van fer que el negoci es consolidés ràpidament. L'any 1983, Can Prujà es va convertir en una de les primeres carnisseries de Girona a incorporar un taulell refrigerat, millorant la conservació dels seus productes. El 2012, Jordi Prujà, fill dels fundadors, va assumir la direcció del negoci combinant la tradició familiar amb la innovació. La carnisseria ha incorporat noves tècniques i productes per adaptar-se a les necessitats actuals del mercat sense perdre l'essència artesanal que l'ha caracteritzat des del principi. Durant l'acte de reconeixement, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ha destacat la importància de negocis com Can Prujà amb el teixit econòmic del territori. Per la seva banda, Jordi Prujà ha agraït el suport rebut i ha reafirmat el seu compromís de seguir oferint productes de qualitat als clients.
Doncs bé, des d'aquí, felicitem la carnisseria de Can Prujà i ara seguim al Supermatí, ara que són 8:45 del matí. Perquè és moment de fer una nova entrevista i hem de parlar de cultura, en aquest cas per anar fins a Torroella de Montgrí, perquè la Fundació Vilacases ha inaugurat des de fa unes setmanes al Palau Solterra l'exposició L'Instint del fotògraf Salvi Danés. La mostra recull 60 imatges que exploren la vida i el paisatge de l'Empordà des d'una mirada íntima i documental. I per parlar d'aquesta obra, d'aquestes obres, avui ens visita l'autor i artista i fotògraf Salvi Danés. Molt bon dia. A veure, Salvi Danés, bon dia. Sembla doncs que tenim algun problema amb aquesta connexió. En tot cas, doncs ho intentarem recuperar. A veure si ara et podem sentir. Salvi Danés, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara sí, havíem tingut algun problema doncs amb l'enviament del so. En tot cas, dèiem doncs que s'ha inaugurat aquestes últimes setmanes l'exposició L'Instint. És una mostra que es divideix en dues vies diferenciades, Cipsela i Maragassa. Per què s'ha dividit en aquests dos projectes?
Bé, bàsicament és un projecte que de llarg recorregut, un projecte, diguéssim, íntim, autobiogràfic, que de fet té com a llavor Transmontanos, que és una espècie de diari visual del meu retrobament personal amb el territori, i ara es divideix en Cipsela i Maragassa, tot i que podríem formar part del mateix cos. Una mica hem vertebrat l'exposició amb aquesta espècie de divisió, per dir-ho d'alguna manera, estacional. Diguéssim, Cipsela representa l'hivern i Maragassa representa l'estiu, i era una manera de guiar doncs l'espectador o el visitant en l'exposició d'una manera més clara, més sòlida, i una mica dividida d'aquesta manera en el recorregut.
En tot cas, evidentment, demanem, no?, i recomanem que tothom que vagi a veure les fotos, però els que encara no les hem vistes, com ens les podem imaginar?
Bueno, doncs és una espècie de, com deia, de diari visual, sobretot amb imatges en blanc i negre, també n'hi ha en color. Hi ha diferents formats molt vigorosos, amb molta presència, precisament per crear atmosfera, per crear aquesta atmosfera cap al visitant. I llavors hi ha imatges, si les més grans, per exemple, abracen a l'espectador, és a dir, intenten en aquest sentit crear atmosfera, llavors hi ha imatges més de petit format que una mica demanen ser abraçades, en el sentit de que són més íntimes, són més introspectives. M'interessava molt aquesta sensació d'aquest canvi de dinamisme en la visualització de les imatges en l'exposició, i llavors doncs són més domèstiques, inclús, més de recolliment, més d'explicar històries petites en veu baixa.
I com t'inspires a l'hora de crear les imatges que podrem veure?
Bueno, d'altres projectes meus o d'altres diàlegs fotogràfics doncs demanen primer un estudi previ del tema, una metodologia estricta per ser més concís, per transmetre diguéssim, la idea que tenies al cap sobre un tema concret, però inclús també una espècie de vanitat. En canvi, aquest projecte sorgeix, doncs, primer vas generant imatges d'aquest retrobament amb el territori, amb les persones amb qui el convisc, primer és una espècie de calaix de sastre, llavors vas una mica unint punts amb el dit, com qui ressegueix una constel·lació, per dir-ho així, i llavors va agafant cos, i a partir d'aquí es treballa d'una manera molt, molt espontània, en aquest sentit. Sempre dic que quan treballo amb aquest projecte de més de caire íntim, més autobiogràfic, la càmera va directament a la butxaca i és una extensió més de mi mateix, vull dir que treballo d'una manera molt, molt espontània.
Abans ens parlaves, per exemple, del blanc i negre. Quan decideixes i com decideixes l'estil de les fotografies?
Bé, jo crec que cada projecte demana, diguéssim, un apunt estètic una mica per reforçar tot això. En aquest cas, diguéssim, el blanc i negre també remet molt al record, remet molt a l'onirisme, remet molt inclús al cert surrealisme, i en aquest cas m'interessava, doncs, que hi hagués... predominés el blanc i negre, però també hi hagués a nivell atmosfèric pinzellades de color, com deia, una mica per generar atmosfera, un color però tènue, un color esmorteït, un color sense llum directe, per dir-ho així, és una mica per donar pinzellades de color rítmiques i atmosfèriques, com deia.
En tot cas, és una exposició que dèiem que es pot veure al Palau Solterra de Torroella. Fins quan?
Fins al 8 de juny.
Per tant, encara tenim aquest marge que per anar-hi, perquè que fa una setmana, no?, que es va inaugurar.
Sí, dissabte passat ho vam inaugurar, es finalitzarà el 8 de juny, inclús hi ha diverses visites guiades programades amb mi mateix i una també amb diàleg amb una editora de fotollibres. És a dir, que pot ser interessant també a qui li pugui interessar, doncs, endinsar-se una mica més en aquest imaginari.
I per qui no et conegui, com et definiries com a autor?
Bé, una mica, doncs, la meva intenció sempre és com buscar, tant sigui... Bàsicament les meves dues dinàmiques són la dinàmica autobiogràfica, la dinàmica íntima, que està lligada profundament amb el territori empordanès, i llavors, doncs, treballo d'altres temes més concrets, potser de caire social, amb un pretès acostament documental, però amb aires molt lliures. Jo crec que el documentalisme ha evolucionat molt, sobretot en les últimes dècades, en el sentit d'un alliberament estètic i un alliberament conceptual molt important. Una mica per aquí van els trets.
A part del projecte que hi ha ara a Torroella, en tens d'altres en mans?
Sí, com que jo convisc, tinc aquesta dicotomia de viure entre Barcelona i l'Empordà, estic treballant en un projecte amb un punt de vista especial, que és un punt de vista sobre els terrats de la ciutat de Barcelona.
Ja es podrà veure en algun lloc?
De moment hi estem treballant. De moment no hi ha cap exposició ni diguéssim, ni cap format, ni cap càpsula on es podrà visualitzar. És un projecte en progrés, diguéssim.
D'acord, en tot cas ja tindrem també ocasió de parlar-ne i de saber-ne més. Avui estem parlant amb el fotògraf i artista Salvi Danés, l'autor de l'exposició L'Instint, que s'ha inaugurat recentment al Palau Solterra de Torroella de Montgrí i que encara ens queden moltes setmanes per anar-la a visitar fins al pròxim mes de juny. Falta afegir alguna cosa més a l'entrevista?
No, bàsicament donar-vos les gràcies, perquè sabem que és complicat no només parlar de les arts visuals en un mitjà com és el vostre, com la ràdio, i s'agraeix, encara que sigui breument, poder parlar de fotografia, encara que el públic vostre no pugui veure les imatges, està molt bé i s'agraeix que convideu aquest acte.
Gràcies. En tot cas, doncs, ja s'han pogut fer una, diríem, una imaginar-se-les. En tot cas, doncs, després, per confirmar si se les han imaginat bé o no, que vagin a Torroella de Montgrí.
Exacte, és la fórmula.
Salvi Danés, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
A vosaltres, igualment.
I dit això, anem ja també a repassar les prèvies esportives d'aquest cap de setmana. ho fem parlant primer del Bisbal Bàsquet, que rebrà un rival directe per la permanència. Els bisbalencs concretament rebran el Gandia, el Pavelló Vell, un dels equips en qui empaten a nombre de victòries i derrotes. Serà, per tant, un partit vital en la lluita per mantenir la categoria. Sergi Villena.
Recordem que el Bisbal Bàsquet arrossegava una sèrie de partits amb resultats negatius. En l'últim partit disputat al Pavelló Vell va vèncer el Gran Canària, però la setmana passada va caure a la pista del Sant Antoni d'Eivissa. Tot això ha portat l'equip a la part baixa de la classificació de la segona federació i partits com el d'aquesta setmana contra rivals directes són totalment claus.
I també doncs, anem ja a parlar de futbol i d'un Palamós que rebrà el líder perquè els palamosins arriben al partit amb una bona dinàmica, a més a més. En les dues últimes jornades han tingut un triomf davant del Castelldefels i empat al camp de l'Atlètic Sant Just. El Vic, rival d'aquesta setmana al Municipal, serà molt complicat, però els palamosins confien que els ajudi al seu bon moment, Sergi.
El seu bon moment i l'empenta del Municipal seran factors molt importants. No oblidem que el Palamós segueix en una situació complicada a la classificació. Continuen penúltims amb 20 punts i necessiten sumar tots els punts que puguin. El Vic, flamant líder de la categoria amb 40 punts, no ho posarà gens fàcil. Però les necessitats del Degà passen per intentar sumar un triomf.
I a la primera catalana, el Torroella rebrà el Castellà. Els torrollencs van empatar en l'última jornada al camp del Torelló i són vuitens. Aquell empat, sumat a les dues victòries anteriors contra el Montcada i el Roses, han retornat la calma a l'equip. El partit de diumenge a casa contra el Castellà, que és el desè, es presenta com una nova oportunitat de seguir millorant.
El Torroella té 27 punts i el Castellà 26. Tots dos equips venen d'empatar en la última jornada. A priori serà un duel igualat, però els baixempordanesos esperen fer valer el factor camp davant del conjunt vallesà.
I pel que fa a la segona catalana, recordem quins partits juguen els equips baixempordanesos. Aquest cap de setmana, tres equips de la nostra comarca tindran sortides com a visitants. El Calonge visitarà el Vilablareig, el Begú el Porqueres i la Sauleda el Gironès Sàbat i com a local el Palafrugell rebrà el Fornells.
De tots els equips de la comarca, la Sauleda és qui es troba pitjor classificat. Els de Palafrugell són tercers per la cua i visiten un Gironès Sàbat que té dos punts més. El Calonge, desè a la taula, es desplaçarà al camp del Vilablareix, situat en quarta posició. Per la seva banda, el Begú, vuitè, visitarà el camp del Porqueres, que és sisè amb quatre punts més. I el Palafrugell, que es troba en l'onzena posició, rebrà a casa un dels millors equips de la categoria, el Fornells, que és segon.
I en hoquei patins, el Palafrugell rep el Ribes i, per tant, té una cita complicada. Els palafrugellencs, de fet, van perdre l'última jornada contra el Reus, va ser contra el líder, i aquest cap de setmana reben el co-líder, el Ribes, que també doncs, té els mateixos punts que el Reus. A veure què és el que passarà.
Els blanquinegres van fer un bon partit i van competir a la pista del Reus, però van acabar perdent per un ajustat 4-3. Ara es veuran les cares a la seva pista davant del Ribes. El conjunt madrileny comanda la classificació de l'hoquei Lliga Plata empatat a punts amb el Reus i serà tota una prova de foc per als baixempordanesos.
I si ara ens fixem en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant del Girona de futbol, que en aquest cas visitarà el camp de l'Espanyol, un derbi català que jugarà el proper dilluns a Cornellà. L'Espanyol és 15 amb 27 punts i el Girona ocupa la 13a plaça amb 32. Els gironins volen apropar-se a la zona que dona dret a disputar competicions europees.
Després de l'empat de la setmana passada contra el Celta a Montilivi, el Girona no pot deixar escapar més punts perquè cada vegada es troba més lluny del seu objectiu. L'Espanyol, que té un partit ajornat, el de la setmana passada contra el Villarreal, no els posarà les coses fàcils als de Mitchell.
I pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que rebrà el Joventut de Badalona a Fontejau. Els jugadors entrenats per Moncho Fernández continuen penúltims i acumulen 3 derrotes consecutives contra el Granada davant del Saragossa i la darrera contra el Bilbao. La salvació passa per no fallar a casa i intentar guanyar algun partit a fora.
Sens dubte, la situació del bàsquet Girona és molt complicada. A manca de 13 jornades per finalitzar la Lliga ACB, els càlculs indiquen que hauria de guanyar gairebé la meitat d'aquests duels per assolir l'objectiu de la permanència. Però des de la direcció esportiva del club gironí, Fernando Sanemeterio s'ha mostrat optimista aquesta setmana i ha transmès confiança respecte a les possibilitats de l'equip.
i l'Uni Girona rep aquest diumenge el Cadí a la Seu. Les gironines continuen segones a una sola victòria de del València i intentaran seguir pressionant les líders de la Lliga Femenina amb un nou triomf en el derbi català.
Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez van tastar fa pocs dies la decepció de quedar eliminades de l'Eurocup, però volen seguir lluitant per la Lliga. La setmana passada van obtenir una contundent victòria davant del Joventut de Badalona i aquest dimecres, en jornada intersetmanal, es van desfer del Guipúscoa a domicili. El Cadí i la Seu són onzenes i porten una temporada una mica irregular. A més, hi haurà duel entre el València, que són les primeres, i el Perfumeries Avenida, que són les terceres. El resultat d'aquest partit podria també afavorir les gironines.
Gràcies, Sergi. Anem ja a fer un cop d'ull al temps.
Cap de setmana plujós i amb temporal marítim. Divendres i dissabte la pluja serà en forma de ruixats intermitents, deixant els majors acumulats a prop de les Gavarres. La matinada de diumenge i fins al migdia pot ploure de manera més abundant a tot el Baix Empordà, amb alguna tempesta, però a partir del migdia ja sortirà el sol. Temperatures fresques, amb molt poca variació entre el dia i la nit. A la mar, temporal marítim, amb vents de xaloc importants, moderats, i amb mar de fons de xaloc de 2 a 3 metres d'alçada.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. Que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure.